Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, com cada dimarts, el programa que va començar Jordi Vendrell l'any 95 a Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem a VilaWeb i a www.internauta.cat. Cada dimarts podeu trobar el podcast amb el nostre convidat, amb el tema que fem cada setmana. I des del primer any, cada any, n'hi ha hagut un programa que jo he pensat, t'hauries de jubilar, Vicent. I vaig, cada any m'apareix algú molt jove amb una idea sensacional que em fa sentir-me vell, decrèpit i acabat, i que, per tant, he de deixar pas i ja està. I enguany encara no m'havia trobat massa algú d'aquestes característiques, però ja l'acaba de trobar, que és l'Álvaro Martínez. Álvaro, benvingut.
Moltes gràcies. Procuraré néixer abans en una altra ocasió.
L'Álvaro, a part de que tens 22 anys, no, dius?
Val. Sí.
Diu que fa molts anys que escolta l'Internauta. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Però vaja, és molt jove, però ha tingut una idea sensacional, que és fer un diari de ciència en català, que no existia res semblant i que, a més, ha tingut el bon gust de posar-li un nom, Notícies DIN, noticiesdintotseguit.com, en la versió adreça web, però amb apòstrof, Notícies DIN, que ara ens explicarà ahir d'on ve això. Diari que ha començat aquesta mateixa setmana, ahir, de fet, que ara mateix té en portada, entre altres persones, una de les nostres col·laboradores habituals, Cristina Ribas, i del qual parlarem durant el programa d'avui. A l'altra banda dels vidres, com sempre, el Jordi Carreño, i el Martí Crespo, amb nosaltres, preparat per començar el programa donant l'explicació de davant de què i davant de qui som ara mateix.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ara estava fent gestos rars amb el Jordi Carreño, sempre em pillen. Avise que aviat, complirem una antiga promesa de que l'Internauta, a part de que vos el pugueu baixar en podcast, el podreu veure en vídeo. El Martí Crespo tremola perquè no li agrada gens. I per tant podrem anar fent tuits mentre anem gravant el programa, que sempre el gravem al voltant del migdia del dimarts. En fi, en qualsevol cas, Notícies DIN, des d'ahir, des d'aquesta setmana, al quiosc digital, un diari de ciència que el Martí Crespo ens explica de què va i com l'han fet.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, si ara obriu la portada de Notícies DIN, us trobareu un article que ens dona claus per saber quan hem de donar crèdit a una notícia sobre ciència, per exemple. Ens donarà també una web de la NASA, Skywatch, que dona als usuaris informació per poder localitzar a simple vista o amb telescopi alguns satèl·lits artificials. Parla també de l'encès debat sobre els transgènics. Hi ha una llista dels perills més desconeguts quan som a la cuina cuinant. Ens parla també d'un GPS que ajuda els immigrants a creuar la frontera dels Estats Units, o fins i tot la controvèrsia ja quasi eterna de si la psicologia es pot considerar una ciència o no. Tots aquests temes i alguns més són a la primera portada de Notícies DIN, noticiesdin.com, un novíssim portal que van activar, ja ho hem comentat, el van activar ahir, amb l'objectiu de convertir-se això en una espècie de tribuna d'informació, de debat i d'opinió sobre temes relacionats amb ciència i tecnologia. A més de notícies sobre informàtica i tecnologia, física i química, espai, terra, salut, mitjans, Notícies DIN publica articles d'opinió, no sé si és diari o sempre teniu un col·laborador...
No surten cada dia.
Hi haurà articles d'opinió. I després també manté un agregador de blogs i publicacions digitals científiques, que és Planeta IN, que agafa el nom d'un... Ja t'ho deixem per tu. Ja explicaràs d'on ve tot això del IN
per tu
i DIN.
D'acord.
Però bé, l'agregador aquest també és una eina més molt útil, no? d'acumular, no sé si n'hi havia una vintena potser ja de blogs científics que circulen a la xarxa en català, els tenim tots aplegats en aquest Planeta IN. Notícies dins se suma a algunes altres iniciatives de divulgació científica en català i en xarxa, doncs com ara la revista Eureka, que ja fa 6 anys que Omnis Quèlula, una entitat vinculada a la Universitat de Barcelona, doncs va llançar en paper i digital, molt enfocada doncs, a fomentar el que són les vocacions científiques a les aules, més sobretot. Per altra banda, doncs, també hi ha una altra revista en paper i digital, en aquest cas provinent de la Universitat de València, que és Mètode, que ja és un clàssic des de l'any 92, que aquesta ja és a un nivell una mica més especialitzat i és difusió de la recerca científica. Però bé, tenim doncs, amb notícies dins doncs, un tercer element que potser és divulgació en general de ciència i tecnologia, no tant ni específicament doncs, per aules ni per diguem-ne, especialistes, doncs, que s'afegeix i amb molt de gust doncs, rebem doncs, a la xarxa en català.
Notícies dins, la primera part de l'enunciat ja ho diu, no? Notícies. Ho dic perquè, per exemple, Mètode no fa tant notícies com grans dossiers, no? Mètode és una revista extraordinària, suposo que l'Àlvaro està d'acord, un luxe per a la cultura catalana, però no fa notícies. No. D'immediates, en canvi, vosaltres el que voleu és fer notícies.
També.
Dir allò que està passant i com passa.
Però res a veure amb Mètode. Hi ha uns reportatges més elaborats que les notícies, però que no són ni pel mateix públic ni amb la mateixa intenció que Mètode, i després hi ha notícies que, diguéssim, a nivell periodístic, en realitat són bàsicament agregacions, comentades en català per nosaltres, però citant articles d'altres llocs. Aquest és el component d'immediatesa.
Expliquem això del DIN i el planeta DIN.
Això de...
Tot això perquè ja ho hem insinuat 2 vegades i ja comença a sonar estrany.
Això de... El planeta IN és un conte de Pere Calders que té a veure amb la relació que té la ciència i els mitjans de comunicació. És un conte molt divertit que jo recomano llegir perquè bé, es munta un show mediàtic i ja passen coses bé, com sempre els contes de Pere Calders, que des de la quotidianitat acaben amb una màgia extraordinària. No? I al final es fa una reflexió sobre la necessitat de les paraules en la ciència i del tractament que n'han de fer els mitjans de comunicació, que a mi em va semblar molt interessant, i a la resta de membres de la redacció també, i per això hem decidit posar aquest nom.
Hi ha un debat del qual tu t'escapes clarament, no? Que és allò de ciències o lletres, perquè clar, tu has fet Humanitats, fas un diari de ciència i li poses un nom de Pere Calders, o sigui, per a tu la barrera aquella artificial que alguns intenten dreçar entre les Humanitats i la ciència és zero, és res, és totalment transgressible.
Ara mateix hi ha un article que diu gent de lletres contra gent de ciències.
Exactament, el primer.
Parlant sobre la tercera cultura, que l'hem publicat avui. És d'un professor de la Universitat d'Extremadura. Espero no estar-me equivocant ara mateix perquè ho dic de memòria. Però molt interessant.
Quina és la vostra intenció primera? Dir, vosaltres us junteu, dieu anem a fer un diari de ciència... Per què? Com? D'on naix? Creus que no es tracta bé? I qui sou, també?
Tu? Hi ha més gent?
Sí, no, hi ha 4 persones a redacció, que som la gent compromesa amb que, diguéssim, s'actualitzi diàriament i doncs, una mica marquem la línia de quins temes tractem i bé, fem les reunions virtuals o presencials sobre...
Messenger, tirant de Messenger.
I de vegades ens trobem i tal, i ens saludem i ens donem la mà i aquestes coses. I bé, no, amb una de les persones, que és Alejandro Santervás, que ell és llicenciat en Humanitats, però va començar estudiant Ciències Naturals i ambientals, va començar estudiant ambientals. Té una formació en aquest camp que també li interessa, per diversos motius no, va abandonar, almenys temporalment, aquells estudis, però clar, té una inquietud per aquests temes. Doncs teníem un blog... Feia un temps que en realitat va durar poquíssim, que era sobre traduccions de ciència i tal. I un entreteniment, diguéssim, mentre fèiem la carrera, que és on ens vam conèixer. I en un moment donat ens vam plantejar l'oportunitat de fer una cosa un pèl més ambiciosa, sense angoixes, que crec que és el que és Notícies DIN, o almenys ho pretén. I vam buscar altres persones de perfil... dient-ne d'alguna manera pluriespecialista, que no és, que no ho entenem com un especialista de veritat, és a dir, aquella persona que, sinó com algú que sap moltes cosetes de diverses temes, no? De diverses temàtiques, una sèrie d'amplitud. un altres persones de la redacció estudia econòmiques, el Ferran Espanyol. I altres enginyer industrial superior, està estudiant enginyer industrial superior, que és el Pau d'Anguera.
I ara, quan has explicat això, me venia al cap que pot haver com una tendència, no? Una certa evolució del món dels blocs, perquè efectivament això podríem dir que són 5 blocs sumats, per entendre'ns, i l'aparició del WordPress, perquè això em sembla que està fet amb WordPress per la pinta que té, no? L'aparició del WordPress permet convertir blocs xicotets, sumar-los i convertir-los en una publicació amb cara i ulls, no? Perquè això fa tota la pinta d'un diari i ja està, no? I pot ser que això sigui una tendència, se m'està ocorrent ara, eh? Una tendència en el món dels blogs a complicar-se una miqueta més la vida, però al final, en compte de fer-los aïllats, ho fas tot junt, li dones una certa coherència i el WordPress permet, amb una facilitat pasmosa, sense necessitat d'informàtics ni de crear cap infraestructura, a crear aquestes micropublicacions, que jo penso que són coses que tenen, que el futur d'internet i de la comunicació a internet està en aquest tipus de coses més que no en els grans mitjans.
Bé, el que passa és que WordPress permet fer coses molt, molt, molt complexes, realment. O sigui,
sí, però molt fàcilment. És a dir, sí. No necessites contractar 25 informàtics i un servidor no sé com, sinó que posa això, posa allò i posa allò.
Sí, és una flexibilitat magnífica realment el WordPress.
Sí, és això, no? Suposo que quan van sortir els blogs, primer era, sobretot amb Blogger, era com molt la sensació aquesta de dir pots publicar tu mateix, amb molta facilitat, però és que ara ja pots publicar i dissenyar o pintar, com a vegades diem, molt fàcilment una cosa amb cara i ulls, no? I llavors potser és WordPress el que ha agafat una mica
aquesta línia. I pots gestionar, no? Jo crec que una de les característiques del WordPress molt interessants és que vosaltres sou 4 o 6, no sé, em va recordar quan has dit, 4 persones treballant, però que podeu gestionar una mateixa publicació, de fet, no? És a dir, no és allò de que un gestiona i els altres 3 col·laboren, sinó que suposa que és molt col·laboratiu el procés, no? Molt senzill de fer en aquest sentit, no? Jo crec que el WordPress en aquest sentit aporta un canvi radical, no?, al món de la publicació.
De fet, ja som 4 persones, diguéssim, gestionant-ho diàriament, però hi ha altres 4 que escriuen i aviat s'incorporaran més, i aquestes persones també tenen un nom d'usuari i una contrasenya que els permet gestionar senzillament només allò, diguéssim, només allò que els hi pertoca.
Escolta, Álvaro, i per què ciència? A part de pel bici, que segur que sou ansiosos del tema, si no, no ho faríeu. I això està bé, però per què la ciència?
Bé, en la línia una mica de la primera salutació al projecte, de la primera benvinguda que vam publicar, que bé, que era la del director del Quequicom, en Jaume Vilalta, pensem que massa vegades només es parla de cultura entreteniment, per dir-ho així, com si fos una sola paraula, no? Amb certes produccions audiovisuals, no, jo sé, productes molt típics, culturals, no? Música, tal, que realment són molt entretingudes de per si, però s'exclou sovint la ciència, que nosaltres pensem que és cultura, al final és una producció humana, no? I hi ha un component molt, molt cridaner, però sense barroeries, és a dir, no busquen el titular impactant, sinó cridaner en si mateix, en moltes de les investigacions científiques i per això llegeix Asimov, per exemple. No? Per això llegeix Asimov. I una mica volíem buscar això, no? És a dir, diguéssim, buscar el més atractiu sense el titular cridaner barroer en les notícies de ciència i tecnologia. I això és el que pretenem.
Això no és, deu ser difícil, perquè realment tinc la sensació que moltes vegades la comunicació científica s'està... Ho va comentar en Martí Domínguez, justament, de Mètode, quan va venir aquí fa un parell, 3 o 4 mesos, potser, que és això, que s'està hollywooditzant, en el sentit que és...
Hollywoodiciant és un adjectiu?
Hollywoodianitzant, potser. En el sentit que és això, que ha de ser com molt, molt, molt Hollywood, no? De, ostres, això, hem trobat vida extraterrestre, i t'ho venen, i clar, i llavors tots els mitjans hi piquen, segueixen la nota de premsa, probablement, doncs, de la NASA o de qui hagi publicat això, o hagi investigat o fet la recerca, però vull dir, hi ha molt poca massa crítica dels mitjans a l'hora de publicar sobre ciència, no?
Sí, de fet, la intenció pública en aquest article de quan hem de donar credibilitat a una... No, quasi els primers articles, alguns d'ells, segur que no tots, però alguns d'ells quasi que són un manifest d'intencions, no? És a dir, la tercera cultura i gent de lletres contra gent de ciències, doncs en algun punt és un manifest d'intencions, i aquest altre de quan hem de donar credibilitat a una notícia de ciència, doncs, ei, per aprendre'n junts, els lectors i nosaltres, no? Uh-huh. Per anar-ne aprenent junts, a veure si aconseguim almenys que la tria no sigui molt... no, molt... molt això, no? Hem trobat vida extraterrestre o ja sabem que són els mòbils els que maten les abelles o que ho han sabut 25 vegades i continua sense estar clar. I
el que passa és que n'hi ha com dues tendències que xoquen, no? És a dir, per una banda, probablement mai en la història de la humanitat els científics han fet coses tan increïbles com ara tantes i tan ràpides. I clar, és molt difícil no assombrar-te davant de notícies que dius per això. No pot ser, no? És impossible, no? Per un costat tens això i també que interessa molt el que estan fent perquè estan entrant en terrenys tot el tema de la biomedicina, per exemple, que òbviament, la biotecnologia, vull dir, que òbviament ens afecta la nostra vida humana, és a dir, viurem segurament més anys dels que viuríem gràcies a tot el que està passant, a tot el que ja ha passat i a tot el que està passant en aquest terreny. Per una banda, la cosa és certament espectacular, però per l'altre hem d'evitar l'espectacularització, no? I a vegades és complicat, perquè, clar, a vegades te plantegen uns temes que dius, bé, clar, això és molt difícil explicar-ho sossegadament quan és una cosa tan bèstia, no?, la que m'estan explicant, no? Recordo l'episodi aquest de la vida, no?, que si no recordo malament era que havien trobat unes cèl·lules que es reproduïen en un ambient
uns bacteris,
en un ambient verinós que es donava per descomptar que allà no podia haver vida i de sobte n'hi havia vida i per tant es deduïa que en planetes que tingueren una atmosfera igual podia haver vida.
Exactament.
Clar, això és molt important, és una notícia espectacular.
Clar, però el titular, hi ha vida extraterrestre, doncs home, d'aquí a aquí hi ha un pas.
Probablement si Notícies DIN hagués estat, i recordo aquell episodi,
Com ho hagués titulat?
No ho sé, però probablement si hagués existit haguéssim parlat de tot el show de la filtració anterior i em sembla bastant més interessant que la notícia en si. Probablement.
Ja. Sí, clar, perquè això també es tenia que veure amb... El que passa que hi ha l'altre aspecte, no? Que és que s'han de guanyar les garrofes.
Clar, al final és màrqueting i venda, clar, és vendre el producte.
Avui dia els científics, ens agradarà o no ens agradarà, però s'han de vendre perquè estan competint per uns recursos que més en una època de crisi no s'obren, no? I en aquest cas de la NASA, efectivament, per una filtració 24 hores abans...
Bastant sospitosa.
Bastant sospitosa i molt... Però que va saber crear l'ambient, sí. Jo recordo que a la redacció estaven tots pendents d'una roda de premsa de la NASA, sí. Que m'hauria semblat una cosa, i aquí tots expectants a veure què dient de la vida que havien trobat, que al final no era tal, encara que sí que ho era. No? Però aquest diàleg, des del punt de vista de la divulgació de la informació, és complicat, de sostenir, no?
Ho haurem d'intentar. I provar com va.
Escolta'm, en el tema de Planeta DIN, els blogs, o sigui, bé, abans he dit que eren a vintena, ho he mirat així d'una ullada, potser en són menys, els blogs si poden, científics o que tracten sobre ciència o tecnologia o, diguem, aquests àmbits, us poden proposar que els inclogueu o sou vosaltres que feu la selecció estricta o com funciona això?
Sí, malauradament al conjunt de blogs en català, diguéssim, no hi ha tantíssims blogs com perquè esperem una allau de reclamacions, no de reclamacions sinó de peticions d'entrada, no? però relacionat amb la ciència i la tecnologia, hi ha molts blogs en català, però en aquest àmbit hi ha pocs comparat amb altres idiomes. Llavors, per posar-lo en marxa, hem fet nosaltres una selecció, sinó que hem buscat quins blogs s'adequaven a doncs una mica al nostre perfil i realment som molt generosos i pràcticament no excloem res, excepte diguéssim, seguidors fanàtics d'Iker Jiménez i coses semblants.
Oh, no,
diguéssim.
Això no, per favor. No. És que això no llavors, és ciència, això és una altra història.
Això, però bé, i aleshores, bé, doncs, vam fer una primera selecció, sinó senzillament un llistat, i vam demanar permís doncs, per agregar-los i bueno, que pràcticament ningú ha tingut cap inconvenient. Ara bé, és possible que és possible enviar un e-mail, diguéssim, està posat...
Sí, està aquí, en la columna ho poseu. Que...
Sí, a la columna de l'esquerra. Ens poden enviar un e-mail a la redacció i nosaltres els incorporem immediatament.
Per què creus que n'hi ha pocs blogs? Els científics de si no saben vendre's? Perquè n'hi ha tres països on sembla que vaja en el sou, que pràcticament fer un blog i promocionar-se. El blog, a part de la funció d'explicació d'un mateix, té una funció de promoció, no?
Bé, hi ha molts que escriuen en anglès directament, uns molts que escriuen en castellà,
clar,
moltíssims, clar. I llavors, bé, no em sembla malament de partida, o sigui, hi ha una part a la investigació que és molt necessari, doncs, tenir el blog en anglès, i suposo que després hi ha, bueno, un grup més segmentat o limitat de gent interessada, no, diguéssim.
Però ara som un país amb molta ciència, tenim moltes universitats, algunes extraordinàriament punteres, i tenim molts científics en un país en aquest sentit molt avançat, diguem-ho així, no? I et sobta que... Però, clar, per exemple, l'explicació de l'anglès és una explicació molt clara, no? Que
sí.
És un món que la referència en general és la llengua anglesa, no? Més que no...
Però bé, a més dels blogs pels quals és un acte militant fer-ho en anglès, en català, perdó, n'hi ha que ho fan amb tota naturalitat, i penso que també és una bona notícia.
Uh-huh. Abans parlàvem d'aquesta forma de dir com tractar seriosament els temes de ciència sense caure en la banalització, però a la vegada fer-los atractiu als ulls dels lectors, no? I veig que això ho esteu treballant molt, perquè, clar, per exemple, parlar d'un GPS per a creuar la frontera entre Mèxic i Estats Units, home, és un tema realment interessant, no? O comparar l'esmorzar amb el paper com a creditor, és a dir, busqueu un cert impacte d'explicació, no? De la ciència, més enllà de que diríem la descripció pura i dura, anar un pèl més enllà, no?
O sigui, hi ha un tema molt, molt interessant, que és veure... Per pràcticament qualsevol conflicte, tensió, conversa que involucri a la societat, com no podria ser d'una altra manera, donat que és una producció humana la ciència, hi ha qui ho ha treballat des del punt de vista científic, aplicant el mètode científic.
Sí, sí, a la detenció de Bin Laden n'hi ha 70.000 temes. No és veritat, sí. No és cap broma, eh? N'hi ha 70.000 temes que tenen a veure amb científics que fan una feina concreta per averiguar si allò correspon a no sé què, no?
I fins i tot hi havia explicacions de fotografies, però no de fotografies de la mort de Bin Laden, que efectivament no es corresponen amb la realitat, sinó de fotografies de les reunions de diferents persones involucrades en l'operació, que l'altre dia hi havia un blog que veia que ho havia explicat, doncs, des de regles de la composició, perquè aquella fotografia era bona, relacionada amb la mort de Bin Laden, doncs, per la regla dels terços que fan en fotografia i tal, no? I havia fet com tot de graella sobre les fotos per explicar bé aquella fotografia i per què resultava atractiva.
T'he tallat, de tota manera, amb la de Bin Laden, tu deies que pràcticament cap activitat humana avui en dia no té un component científic, no? M'estaves dient això.
O no hi ha algú que ho ha treballat des del mètode científic, diguéssim. És a dir, no? I aleshores, doncs, una mica... Bé, en aquest cas és una aplicació d'una tecnologia, no? Però una mica això ens sembla molt interessant, no? És a dir, i a més en aquest article en concret hi ha un debat, que és que això, aquesta eina pretenia fer-se en col·laboració amb les ONGs, i jo quan estava preparant aquest tema, doncs, vaig parlar amb algunes de les ONGs que s'havien posat en contacte, doncs, amb els investigadors que estan portant això, i algunes ens deien que els hi semblava molt bona notícia si salvava una sola persona, i altres ens deien que creava sensació de seguretat falsa i que això podia ser un problema pels immigrants que volien creuar la frontera.
Ho,
no?
ho explico perquè estic llegint, i també perquè els oients se situen. Un agent de la Universitat de Califòrnia, San Diego, va posar en marxa un projecte d'utilitzar GPS barats, lògicament, pensant en els sud-americans o mexicans que travessen la frontera cap als Estats Units, i van crear un projecte, li deien projecte artístic d'alteració de la frontera, que no està mal, el títol és molt
sí,
bo,
sí.
I el que es tractava era que amb aquest dispositiu Transporter Immigrant Tool el que feien era que els immigrants, des del telèfon mòbil que portaven, pogueren saber on trobar aigua potable, on amagar-se o on fugir si venien les patrulles aquestes, tant les oficials com les paraoficials, etcètera, etcètera, no? I que bé, clar, lògicament, el projecte, per més artístic que fora, va cridar l'atenció de l'FBI, de la policia de fronteres.
I el que és pitjor, de la Fox.
I el que és pitjor, de la Fox, efectivament, perquè quan t'enganxa la Fox ja has begut oli. La Fox, per si algú no ho sap, és intereconomia a lo bruto. O sigui, però, en fi, ja, exponencial, no? I aleshores, clar, va, en fi, quan t'enganxen és de la Fox, ja acabes passant-ho mal, perquè la seva capacitat de distorsió, això és un terme científic també, de distorsió de la realitat, és impressionant, no? Vosaltres heu obert, de tota manera, amb un parell d'articles o d'entrevistes amb el Jaume Vilalta, amb la Cristina Ribas, amb gent que d'alguna manera representen un cert, no sé si podria dir, establishment de la informació científica al país, no? Amb la Cristina, per exemple, que n'hem parlat moltes vegades, sempre n'hi ha hagut aquesta sensació d'insatisfacció, no? De que el país no acabava de donar, amb els exemples gloriosos que hem comentat abans a banda, no acabava de donar informació científica en els mitjans tradicionals, en els mitjans digitals, que no hi havia un espai massa ben marcat per a la informació científica, no? I això pot ser el que dona sentit a crear-ne un de sol, no? Per ell mateix. N'hi ha països, per exemple, a Anglaterra, la quantitat d'informació científica que pot posar el Guardian o la quantitat d'informació científica que posa el New York Times és incomparable amb la que posem els diaris d'ací, que pràcticament només en parlem quan passa un gran esdeveniment. No?
O quan és molt espectacular el titular, diguéssim.
Sí, exacte.
Potser sí que és la raó de ser d'un projecte com aquest, sigui aquest o qualsevol altre que vagi en la mateixa línia, però valdria la pena que els mitjans de comunicació estiguessin més atents a determinades qüestions relacionades amb la ciència i la tecnologia, o fins i tot al revés, és a dir, no titular coses estadísticament impossibles, no? És a dir, tenir un consell científic.
Un consell científic de guàrdia.
No, però és que potser no cal que sigui una institució dins les redaccions, o sí, no ho sé, però abans de titular segons què fa una trucada és interessant, i però bé, d'errors en cometem tots, i de fet moltes de les persones que estem a la redacció de Notícies DIN no tenim una formació científica arreglada. Per tant, tenim molta por en aquest sentit. Hem buscat el consell de gent que ens pugui, doncs, fer ajudar en aquest sentit i fer minvar una mica aquesta... És a dir, ser unes persones que estem molt interessats en aquest món, però que correm el risc seriós de l'error. No? Intentarem evitar-lo.
Sobre això bé, una mica de la comunicació científica, si n'hi ha poca, si n'hi ha molta, si es fa bé, si no es fa tan bé... Ara estava pensant que la Montse Serra, que és la que porta a VilaWeb Lletres, fa 6 mesos o així que està acumulant, o potser una mica més, està acumulant llibres de divulgació científica. Realment se n'estan publicant molts en català. Especialment, doncs, no sé, aquí vam tenir, doncs, en Pere Escopinyà,
sí,
per
fer el Lladre de Cervell. Molt divertit, un internauta molt divertit.
El Lladre de Cervell, que era bastant interessant sobre la seva experiència un any a l'MIT i a Harvard.
Clar, això és jugar la Champions, eh?
Sí.
No, però un any a l'MIT i a Harvard, que sí, te deixen anar on vols, això és jugar la Champions. Allà.
Però això pràcticament cada 2 mesos o així va arribant llibres que expliquen de manera molt senzilla, molt planera, la nostra ciència de cada dia, no? Que en certa manera penso que Notícies DIN entra també en aquest pack una mica de, no sé, que és que hi ha com una petita onada d'interès, no? O de ganes potser des del món científic, no? de donar més mastegada a vegades la ciència o fer veure que realment la ciència ens envolta, no? Que allò, un tema d'immigració, de passar el Rio Grande, doncs pum, doncs té una implicació o pot tenir una perspectiva també científica, no?
Les intervencions a Twitter o a altres plataformes socials de de... Bé, ja, perdonareu una mica la petita provocació, però entre les que hi havia a Eurovisió, quan es feia Eurovisió l'altre dia, i quan sortia, quan s'havia posat en funcionament l'ELAC-C, l'accelerador de partícules, no eren tan diferents, diguéssim, no?
Amb una mica en quin sentit,
que hi havia molta expectació de molta gent no tradicionalment no interessada, però sinó vinculada, o llegint aquests temes... sobre què passaria i què estava passant. És a dir, que hi havia una expectació realment en uns sectors molt amplis de la societat. I els blogs en castellà que en són de referència, encara que haguem copiat alguns elements i altres no, tenen una difusió molt important entre gent que no està tradicionalment vinculada, no, o que professionalment no està vinculada amb el món de la ciència.
Home, jo crec que aquesta frontera s'ha traspassat, és evident, no? Que la curiositat, un poc per aquesta espectacularitat que dèiem, no? N'hi ha temes relacionats amb medicina, estem relacionats amb investigació espacial tal, o la moda, no la moda, però vaja, des del Hawking i el Carl Sagan i companyia, parlar del cosmos i cap a on anem i cap a on deixem d'anar, doncs abans no en parlava ningú i ara fins i tot són bestsellers, no? I per tant, sí que n'hi ha hagut un canvi ahir que probablement té a veure amb que han pujat generacions que ja vam estudiar alguna coseta de ciència, que ja no ens és estrany això, o que es van desmuntar els... Clar, jo sempre dic que jo quan vaig néixer m'ho creia que el món l'havien fet en 7 dies, perquè és el que m'ensenyaven de xiquet a l'església i a l'escola, no? I va ser un xoc traumàtic descobrir que no, que els 7 dies no eren 7 dies, no? I això avui dia ja no passa. Vull dir que n'hi ha hagut un canvi social molt evident, no? De donar-li a la ciència un valor que fa 50 anys no tenia, no? I clar, això determina que el... No sé si ara, ja que tu has provocat abans, provoque jo ara, si el consum de la ciència es fa més habitual, no? I per tant, bueno, t'ho has de prendre com, mira, pues sí, n'hi ha consum d'informació científica com pot haver consum de qualsevol altra cosa, no?
Segur, i realment busquem el lector curiós, molt més que el científic.
Exacte,
d'investigació, perquè ja tenen els seus mitjans i tal. Però en l'article aquest sobre gent de lletres contra gent de ciències, ja hi ha intervencions rebotades. O sigui, hi ha intervencions rebotades. Vull dir que és veritat, que hi ha un consum...
La gent, en tal de barallar-se, es baralla per qualsevol
sí,
tema. Això és una tendència humana bàsica. No tinguem eines, perquè la baralla, qualsevol excusa és bona.
No, però sí que hi ha, doncs... tendències importants també en sectors sorprenentment amplis a creure unes coses no ja supersticioses sinó esotèriques, diguéssim, incompatibles pràcticament amb la vida quotidiana i normal, que compliquen molt l'existència. Hi ha fins i tot elements d'això molt extensos, pràcticament hegemònics, no?
Sí, això que explicaves dels programes de televisió d'aquest senyor estrany que és per una tele espanyola, com es diu, el tipus aquest.
Iker Jiménez.
Aquest, no?, que fa una cosa tenebrosa. Només veure els anuncis ja te
sí,
preocupa,
exacte.
No?
O el creacionisme als Estats Units.
Clar,
sí,
exacte,
però això és diferent, sí. Això és diferent. Vull dir, el Iker Jiménez aquest me'l puc prendre a broma. El creacionisme, quan...
Però sí, a mi també em preocupa més el creacionisme i anava una mica en aquest sentit, no? És a dir, és una cosa que t'arriba a afectar la vida quotidiana, no? Llavors, si hi ha elements per fer front, diguéssim, no des d'una manera militant, però des d'una manera molt relaxada i amb una convicció tranquil·la, diguéssim, a aquestes tendències, doncs, i podem contribuir d'alguna manera, doncs benvingut sigui.
Que últimament s'està notant una certa entrada del creacionisme al nostre país que no havia existit mai. Havíem estat un país molt poc donat a això. Si algun oient no sap el que és el creacionisme, és aquesta, anava a dir doctrina, però és que no sé què dir-ho, aquesta fe, jo no sé com explicar-ho, que opina que sí, que va haver l'evolució, però que al final de l'evolució n'hi havia un ser, no voldria fer caricatura, no diré que amb barba blanca, però un ser que tenia definit com arribaríem a aparèixer
els humans i com estaríem aquí, no? I aquesta teoria que al final és religió...
I es va dissenyar, no?
Que va haver un disseny, no? Aquesta, però aquesta teoria que al final és religió, no? Que, és, sí, que sí. La discussió entre la ciència i la religió, bueno, és, jo tinc molt de respecte, però n'hi ha grans científics que són creients i que te diuen, escolta, la ciència explica unes coses, la religió m'ajuda en un altre terreny, jo, jo en això, que ara que sóc ateu, no hi tinc res a dir, em sembla molt bé, no? Però el creacionisme va en contra de la ciència a tornar a implantar un model que jo, la meva opinió personal és que és obscurantista, no? Que això va, no ens porta endavant, sinó que ens porta endarrere i uns quants segles, no? Però és preocupant perquè s'està detectant al nostre país i fins i tot en alguna universitat hi ha hagut alguna complicació, gent que planteja aquesta forma que els americans van implantar de dir, sí, sí, ensenyem l'evolució però també el creacionisme, no? Perquè no se sap quina de les dues és la bona, home, no? Ho fotem,
No és el mateix nivell.
No, però sí que sí, està començant a passar, eh? Està començant a haver gent així que planteja aquestes coses. Escolta, estem arribant al final del programa. A mi sí que m'agradaria una cosa. Jo no recorde, per l'internauta ha passat moltíssima gent que començava projectes, però no recorde cap que hagi vingut el dia 2. I ara estic emocionat, perquè realment estic molt content de que hàgiu sigut tan amables de vindre al segon dia d'estar al carrer, no? Però, i segurament el que preguntaré ara, que és una cosa que sempre pregunto, tractant-se del dia 2 és una mica excessiu, però si vols contestes i si no vols no, que és quina és l'ambició d'això? És a dir, on vos vegeu d'ací 5 anys?
A veure, que complicat això, eh? Realment complicat.
Ja m'ho imagino.
No, o sigui, això d'aquí 5 anys estarà viu si aconseguim crear una estructura per mantenir-ho, diguéssim. És a dir, això és un petit problema. Llavors, la setmana 1, 2 i 3 probablement les encarem amb optimisme i no anàvem amb il·lusió. No. Sí, exacte. Exacte. Llavors, bé, no patim per aquestes primeres setmanes. El problema seran les següents, no? Potser també des de alguns punts de vista de les discussions en el món del periodisme seria interessant veure si aconseguim finançar això d'alguna manera, per exemple. I això és un repte i ho intentarem fer. Amb més o menys empenta segons el que vagi passant. Si això doncs, genera un... que sembla ser que l'està generant doncs, un públic que està interessat, a nosaltres també doncs, ens animarà a buscar l'estructura amb més empenta. Però d'altra banda, és a dir, bé, referències, per això ja tenim moltes possibilitats per créixer, diguéssim, fins i tot en ambició, però sempre des de molta tranquil·litat, des d'uns punts de vista molt tranquils, no? Diguéssim, és a dir, bé, nosaltres posem a disposició això de la gent que pugui estar interessada i doncs, una mica veiem fins a quin punt estem encertant o no amb el model. Però l'estructura és un tema d'ambició important.
Jo penso a vegades que l'internauta és una espècie de termòmetre de com van evolucionant les coses, només per l'edat, eh? Vull dir, només perquè aviat farà 16 anys que cada setmana algú parla de projectes, no? I en aquesta temporada m'ha cridat molt l'atenció projectes com el vostre, projectes com el, no sé mai com és, si és 365D, 365E o al revés. No, sí. Segur mai.
La I la E sempre ballen.
En fi, aquell programa, aquella...
Entrevista.
365 entrevistes, una cada dia. És a dir, projectes, models, molt nous, que van a fer, no sé si definir-ho com microperiodisme, no? És a dir, van a fer coses molt concretes, molt ben fetes, amb molta qualitat i buscant aquest espai, no? I em fa la impressió de que és una tendència, que comença a haver una tendència a dir no necessitem grans plataformes, preferim fer la cosa una mica més artesanal i creixer a partir de nosaltres mateixos. No?
De totes maneres, ja, bé, no, mai podem dir què passarà, no? Però sí. es poden mantenir els projectes a internet, diguéssim, sí, sí. Al llarg del temps, amb l'Arnau Julià i l'Eduard Gamonal, que ara ja no participa però que va donar una, diguéssim, una contribució espectacular amb feina a aquest projecte. Vam muntar ja fa gairebé 5 anys musicallibre.cat i fa gairebé 5 anys. Llavors, és possible mantenir-los.
Molt bé. Álvaro Martínez, impulsor de Notícies DIN, noticiesdin.com, tot seguit, l'adreça, que és diari digital, portal, no sé com ho definiu, però
Nosaltres tampoc.
Me continua agradant. A mi me continua agradant dir diari, encara que siga minutari o horari. Diari digital de ciència en català, que acaba d'eixir aquesta setmana i que realment ha estat un plaer, i t'agraïm molt que hagis vingut només tret del forn a explicar-nos-el, i esperem que evolucioni molt bé i que ho puguem anar seguint, i que l'any vinent, la temporada vinent, o en algun moment puguem parlar de nous projectes.
Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
Gràcies a tu, Álvaro. Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent, el Jordi a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, tots vosaltres. Dimarts vinent ens tornarem a trobar en l'internauta passades les eleccions. Que ja està bé, ja està bé.
L'internauta, el fem perquè podem.